Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
L'esport en viu, l'esport en directe a Ràdio Vilafranca. Aquest dissabte a les 8 del vespre, play-off d'ascens a la Primera Catalana de Futbol, jornada 1, Sporting Gavà, Atlètic Vilafranca, amb locució d'Antoni Carbó. I a 8:45 del vespre, Hockey Lliga, jornada 23, Sant Cugat, Club Patí Vilafranca, amb locució de Xavi González. I diumenge a 12:15 del migdia, Tercera Federació, jornada 25, Futbol Club Vilafranca, Unió Esportiva Sants, amb locució d'Antoni Carbó i anàlisi de Xavi Sants. L'esport en viu, l'esport en directe, a Ràdio Vilafranca. Doncs ara sí, comencem. Quan passen 5 minuts de 2:15 del migdia, i en primer lloc saludem, com fem cada dimecres, el Cuqui Ronsó. Cuqui, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, en aquesta hora del vermut, quasi dinar ja, parlem una mica de bàsquet i d'aquesta jornada que una vegada més és de contrastos, no? Ens ha deixat resultats sobretot positius pel Xamba, aquesta nova victòria.
Dirien que s'ha repetit la jornada anterior.
Sí.
Ha guanyat el Xamba i ha perdut el Casal, ha perdut el Gelida, ha perdut els Monjos, i en aquest cas aquesta setmana també ha guanyat el Sant Sadurní. No?
Correcte. Després parlarem del Xamba i ens centrarem en aquesta victòria que permet a l'equip doncs, seguir somiant amb aquesta fita que l'any passat, malauradament, es va ir en aquest play-off, però que enguany doncs, està ben encaminada. A la Primera Catalana, els Monjos, sembla que el que queda de temporada tocarà patir
de valent, perquè ara ja comencen a estar en una situació delicada i no es poden permetre absolutament cap altre desgavell, no? A partir d'aquí, doncs bé, portem setmanes dient el mateix. Està competint els partits, no els perd. Per dir un exemple, aquesta setmana el Casal ha perdut de 30. Tampoc s'esperava. Sí, no era un partit de la seva lliga, però el Sitges venia de perdre amb la Salle Manresa B i semblava que el Casal tindria opcions a poder lluitar el partit. No? Bueno, de seguida va quedar fora. El cas dels Monjos, comença el partit doncs també una mica com el Casal, una mica desencertats, freds, i quan se'n donen compte pues ja van perdent d'una mica, no? D'una diferència que ja toca anar a remar tot el partit en contra. No? Els Monjos aquesta setmana ja era un partit important, realment un partit de la seva lliga. El Morell portava una victòria més que en aquest cas que els Monjos, en la qual era un rival directe de cara a millorar la classificació i seguir-se situant en una posició còmoda, no? Va perdre, va lluitar, va estar fins al final, bueno, va lluitar als últims moments. El primer quart ja perdia d'11 punts, el segon quart perdia d'un punt més, de 12, el tercer van tornar a perdre de 10 punts, i en canvi l'últim va guanyar d'11. No? Clar, a l'últim moment van fer 4 triples seguits, al final, doncs esclar, així una miqueta sap greu, però segueixen amb el mateix. No tenen joc interior, han de refiar molt del tir exterior, i el tir exterior és el que diuen sempre.
Sí. Quan t'entra és una festa, però quan no
aquests
és un desastre.
Aquests 4 triples final entren al 4 al primer quart, sí. I de seguida guanyes de 10 punts. Hòstia, vinga, va, tu, i lluites d'una altra manera. Clar, quan no t'entren, al final, el bo, van salvar el bàsquet de Baraix, amb la qual cosa, bueno, si donés la causalitat
de que
futur empat, doncs tens el bàsquet de Baraix, però no t'ha servit per res més. I en aquests moments els Monjos haurien de necessitar alguna cosa més. No només salvar el bàsquet de Baraix, amb els partits, amb els rivals directes que són de la seva lliga. No? És una llàstima, perquè no se li veu solució, segueixen treballant, l'estaf tècnic està a tope, no defalleixen i confien en que poden tirar això endavant, que tard o d'hora d'arribar a la victòria, perquè ha d'arribar, però, esclar, les mancances són les que són. El que dèiem aquestes setmanes enrere, ni abans eren tan bons, ni ara són tan dolents, però que sí que és veritat que ara porten, dels últims 9 partits, 8 derrotes, no? Moltes per pocs punts, però, esclar...
Al final derrota.
Al final derrota.
9 partits per davant, sí. Oi? Fins al final de la temporada, 9 finals, podríem dir, perquè...
No, 9 partits no. Si queden, en el cas dels monjos, en tenen 9, 7.
7 partits.
7 partits. Però estan en aquesta situació que, començant per la CUP, bueno, és igual, els monjos té 8 victòries i per sota té dos equips, el Pretenc i el Torrefort, amb 7 victòries, i hi ha més despenjats el Viladecans i el Farlows. Vale? Mm. Un en 4 i el Farlows sense conèixer la victòria. Però, esclar, aquests dos que tenen 7 estan aquí a la que després tenen un altre cop i estan aquí esgarrapant, no? Hauran de lluitar molt, hauran de lluitar molt. Aquesta setmana era important per agafar un punt d'avantatge amb aquests dos de set i igualarien, en aquest cas, amb el Morell. No ha pogut ser. Aquesta setmana els hi toca un partit fort amb el Pallejà, el segon equip classificat, i a més a casa del Pallejà, amb la qual amb aquest està clar que no és l'equip de la seva lliga, però que, bueno, que una victòria aniria de perles. Però que aquí és complicat, molt complicat. Aquesta setmana amb el Morell hauria d'haver estat la clau, per dir-ho manera, però no ha estat possible.
Perquè fent comptes de cara a un possible descens de categoria, on marquem l'objectiu?
Bueno, clar, la gràcia seria estar com està ara, en aquesta posició, el cinquè per la cua. Mm. Però, esclar, la gràcia és, en el pitjor dels casos, mantenir-se en aquesta posició.
En aquesta cinquena posició.
Qualsevol cosa millorar aquesta cinquena posició per la cua seria fantàstic. Mm. Però, esclar, estem on estem i venim d'on venim. Seguim amb el lesionat el Manel i la plantilla segueix sent la mateixa, amb la qual l'esforç, les ganes, la il·lusió amb la qual estan treballant és digna d'admirar, però la realitat de l'equip és la que és. Mm. Hem comentat alguna altra vegada, els hi ha marxat el millor jugador de l'any passat, els hi van marxar dos pivots, el Molina i el Rafa, i amb els pivots que s'han quedat, bueno, un és jove, l'Edu, que no ho fa malament, està millorant, però li falta experiència, i els altres són més fluixets, amb la qual el joc interior és molt fluixet el que tenen. Llavors ho han de refiar molt tot, principalment el tir exterior. Quan hi havia el Manel, és un jugador que et dona moltes opcions, tant tir exterior a mitja distància com a entrades. Als altres els hi costa més. Martí Amado està agafant una mica aquesta d'allò, i el Gerard Serramià també, però els hi falta acabar aquell punt, un punt més per acabar d'aconseguir les victòries. En el moment no els hi estan arribant. Esperem que amb aquests 7 partits que els hi queden puguin començar a recuperar la senda de les victòries i estar més tranquils.
Doncs confiem que l'equip dels monjos torni a trobar aquesta llum que quan va començar el 2023 es va apagar per complet, amb la baixa del Manel i sobretot amb aquesta ratxa de resultats que està, doncs, complicant molt la situació, la classificació i fins i tot un objectiu que era el de la permanència que al mes de desembre El veiem fet, no?
No, el veiem fet, inclús diríem que amb més... possibilitats de jugar per pujar a categoria, no? A classificar-se per ascendir de categoria. Ara, en aquests moments, l'objectiu és salvar la categoria.
Sigui com sigui.
Sigui com sigui, i bé, torno a dir el mateix. La lluita, el treball, l'esforç està sent, tant per l'estaf tècnic com per la part de la plantilla, però la realitat és la que és. Ha hagut algun dels altres equips que s'han reforçat, de cara ja a partir de Nadal cap aquí, i en el cas dels monjos no només no s'ha reforçat, sinó que a més ha tingut la mala sort de les lesions.
S'ha disminuït amb el...
I això s'està reflectint en els resultats, no? A partir d'ara, torno a dir, que a seguir treballant, a seguir lluitant i esperar que arribin les victòries.
Doncs repassem marcadors de la jornada d'aquesta primera catalana. Ho dèiem, aquesta derrota per 11 punts dels monjos a la pista del Morell, 86-75, però no era l'únic resultat de la jornada.
Comencem. Farlows, 49, Pallejà, 89. Àguiles, 69, Samà Vilanova, 63. Resplom Salle, 72, Prata, 64. Morella, 86, Monjos BC, A, 75. Torreforta, 74, Cornellà, A, 67. Bàsquet Ribes, 97, Viladecans A, 88, i per últim, Salou, 77, Bàsquet Teresines, 70. La classificació, l'encapçala el Samà, que per cert aquesta setmana va perdre,
sí,
amb l'Àguiles, un cinquè classificat, que s'ha trobat amb una victòria important davant del líder.
Però bé, I atenció també a la zona alta, que s'està comprimint.
No, s'està apretant moltíssim, Ara qualsevol error et pot condemnar a igual no poder jugar l'ascens de categoria.
Perquè del cinquè al segon van dues victòries, error repassaràs, però el líder van tres, vull dir, tampoc és un...
No,
és insalvable amb les jornades
correcte,
que queden.
Realment és així. El Samà té 16 victòries, el Pallejant té 15, el Cornellà 14, igual que el Prat, amb 13 l'Àguiles, amb 10 el Morell, amb 11 el Res Plom, però té un partit menys, amb 9 el Bàsquet Ribes, igual que el Salou, han de tenir en compte que el Salou té dos partits menys, els Monjos 8 victòries, també té un partit menys, i el Bàsquet Pretenc i el Torreforca en 7, Viladecans en 4 i el Farlaus Esport, que no coneix la victòria encara.
Doncs s'allarga aquesta ratxa de l'equip QE i el proper cap de setmana, 25 i 26 de març, tindrem els següents partits, destacant sobretot aquest duel a la pista del Pallejà. Partit a la pista del segon, veurem si es completa l'heroica, no? I arriba aquesta segona victòria de l'any, que seria, d'altra banda, molt important.
Els aniria de perles, ara torno a dir, que la gràcia hagués sigut molt millor aquesta victòria aquesta setmana, però en aquests moments qualsevol victòria, ni que sigui de casa del líder o casa de qui sigui, seria perfecta perquè els hi convé i necessiten un alè d'oxigen de positiu, no?
Doncs aquest partit Pallejà-Monjos, que serà diumenge a 6:15 de la tarda. La resta de la jornada tindrem els següents duels: Viladecans-Golden Team, Cornellà-Ribes, Samà de Vilanova-Salou, Pretenc-Reus-Ploms, Prat-Torreforta i Morell-Àguiles. Tanquem així el capítol de la primera catalana, fem una pausa i tornarem tot seguit per repassar les segones categories, tant la masculina com la femenina, que repetim, ens deixava la bona notícia d'una nova victòria del Xamba.
La teva salut visual mereix tota la nostra atenció. Els professionals d'Òptica Roig de Vilafranca t'atendrem i et recomanarem solució pels teus problemes de visió. Vine a Òptica Roig i gaudeix de la visió més perfecta del Penedès. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès.
Doncs tornem en directe, passen 2 minuts de 2:45 del migdia i, com us dèiem, ens centrem ja en les segones catalanes i comencem per la masculina. El Gelida i el Casal perdien. Comencem, si et sembla, pel conjunt de Roger Vendrell, que perdien aquest derbi intercomarcal davant els Sitges en un partit que sobretot es va escapar a la segona meitat.
Sí, sí. Van aguantar dins del que cap fins a la primera meitat, amb els dos quarts, però la segona meitat va ser un inici després del descans en què el Casal es va veure superat i per acabar de rematar-ho l'últim quart ja va ser festival de l'humor. No? El Casal va perdre de 30, resultat final, l'últim quart va perdre de 17. Vull dir que realment, si hi havia alguna opció que encara podia ser dins del tercer quart, al finalitzar el tercer quart, s'esperava una reacció per part del Casal. Bueno, no va ser així. El Sitges va demostrar que realment està on està per algú, tot i que sorprèn que la setmana passada perdés amb la Salle Manresa de 20 punts i a casa dels Sitges. Vull dir que realment sorprèn. Aquesta reacció tan bèstia de la setmana passada amb aquest cap de setmana.
I sobretot pel que s'està jugant als Sitges,
sí,
que
sí.
De no haver perdut estaria líder.
Estaria líder empatat amb el Sant Nicolau. Vull dir que realment, no sé, desconeixem si hi havia lesions o hi havia faltes d'alguns jugadors, perquè el Sitges principalment té dos jugadors molt importants i la resta, si no hi són aquests dos, la cosa canvia bastant, no? Desconeixem si aquell dia no hi eren, però el que sí que sorprèn és el resultat. Perdre de 20 amb el Montsenya Manresa B, que anava quart classificat per baix, empatat amb el tercer i amb el segon per baix, i que actualment aquesta setmana va al Casal allà, que va fer un bon partit a casa de l'Esparreguera, un dels que també estaven situats al capdavant, I en canvi aquesta setmana perd de 30, no? L'últim quart jo ja no sé si físicament van fer una davallada o el Sitges ho va abordar l'últim quart, no? Hem parlat amb jugadors i d'allò l'estaf tècnic del Casal i ens han dit que sí, que l'últim quart doncs, va ser espectacular del Sitges i que ells no van poder saber reaccionar i que ens van donar compte, però és el que passa. Amb aquests equips capdavanters, quan que estan lluitant per pujar a Primera Catalana, a l'acabada és un moment, de seguida et foten 10-15 punts, no? I després et costa moltíssim recuperar, no?
I a més un partit que no començava malament pel Casal, que fins i tot acaba el primer quart guanyant d'un punt, que també
sí, no,
doncs pot
no,
ser un...
No van jugar tampoc gaire bé, però van poder mantenir el resultat. Sí. En defensa apretaven, però en atac no van jugar gaire bé, però almenys van poder mantenir el resultat, amb la qual et donava esperances de que ara que trobessin una miqueta el fil del bon joc, doncs podrien arribar a marxar, no?
Que al final 58 punts ja, doncs ja et fan un resum, no? De que ofensivament no era el dia del Casal i sobretot, clar, el Sitges si fa un últim parcial de 30 punts amb 53 punts en la segona meitat,
difícil.
O estàs a l'alçada d'aquesta anotació, és molt difícil.
Quasi bé els punts que va fer el Casal a la totalitat els va fer el Sitges en la segona part.
Exacte.
A partir d'aquí, doncs clar, si una cosa és que no t'entrin i l'altra és que en defensa vas fer aigua per tot arreu. Que et fotin 30 punts a l'últim quart, és espectacular que el que ens diu l'acte i el que ens comenta és que la defensa va fer aigües per totes, no?
Doncs perdia el Casal per 30 punts i el Gelida també perdia a la pista del Sant Cugat Vermell. Bé, era un rival directe, ho parlàvem la setmana passada.
Un rival directe, amb el qual també aquí el Gelida ha perdut una clara opció de posicionar-se en una zona més tranquil·la, no? Guanyant amb el Sant Cugat el deixava per darrere i amb el qual estaria més tranquil·lat ara perdut. Però també és un altre dels equips que a mi t'hi jugues tot. I estem ja, com aquell que diu, a l'últim terç de la temporada. Els partits directes que són de la teva lliga és que has de començar amb minut zero, has d'estar ja posat dins del partit, de l'escalfament, la roda, a tope. Primer quart, 21-10. Hòstia, 21-10, nano. Quan te'n dones compte és el que diem, ja estàs perdent, ja vas, com ara tornis a perdre la pilota, quan falles un triple, quan falles... És que ja tothom, ja els nervis, la pilota aquesta ja comença a passar...
Ja vas al límit des del primer quart.
I això no pot ser, vull dir... A mi el Casal, que al final, torno a dir, l'últim quart és una llàstima, però perds de 17 per l'últim quart, ha sigut l'últim quart, fins a, com aquell que diu, els tres primers quarts encara estaves competint i estaves allà. Però en el cas de Gelida, esclar, si t'hi va bastant amb aquest partit i el primer quart ja te'n dones compte i ja perds 11 punts, hòstia, em sobta, eh? A mi això em sobta de que la gent no estigui per la feina d'un bon inici del partit, no?
Doncs derrotes pels dos equips de segona catalana, el Casal en una situació més tranquil·la a la classificació, es queda cinquè amb 9 victòries en 17 partits, per la seva banda el Gelida, que doncs, instal·lat en aquesta zona baixa haurà de treballar en el que queda de temporada.
Gelida, hem de tenir en compte que el Gelida té 6 victòries i per sota té un equip empatat amb ells amb 6 victòries que té un partit menys i dos equips amb 5 victòries. Amb 5. Que també tenen un partit menys i l'altre dos partits menys. Vull dir, al tanto, que si aquests equips guanyen el partit... Bueno, més que partits que un partit menys, són partits en què el Gelida ha de descansar.
Sí.
Però la setmana que el Gelida descansi, si els altres guanyen, el superen. Automàticament el Gelida, d'anar a novè, se't pot anar a 11è o 12è.
Avant penúltim o penúltim, sí.
Vull dir que ha d'anar molt al tanto, que està jugant un foc, eh?
Doncs veurem si aixeca el vol l'equip de Gelida i també el Casal després d'aquesta dura derrota a la pista dels Sitges. Repassem marcadors. Sant Cugat Vermell 75, Gelida 59, Sitges 88, Casal 58, Navàs B 74, Bàsquet Sant Cugat 84, Castellet 52, Corbera Negra 69 i Esfèric de Terrassa 59, Salle Manresa B 54. A la classificació, el Sant Nicolau B líder, amb 14 victòries en 16 partits, amb un partit més jugat. L'Esparreguera és el segon, amb 13 victòries, i tercer és el Sitges, que ha jugat un partit menys que el segon classificat i té 13 victòries. Per tant, en cas d'equilibrar-se el nombre de partits, podria optar aquest col·liderat fins i tot, però veurem també si el Sant Nicolau no afluixa. En quarta posició, el Castellet amb 11 victòries, Casal, cinquè amb 9 victòries en 17 partits, amb una menys es troba el Corbera Negra i una zona ja baixa molt comprimida a partir del Casal, perquè al final entre el Gelida i el Casal van 3 victòries i ja dèiem com estava la situació pels equips de la zona baixa. Casal, cinquè amb 9 victòries, 6 el Corbera amb 8, 7 triomfs pel Sant Cugat Vermell i 6 per Gelida i Salle Manresa B. A partir d'aquí, Bàsquet Sant Cugat i Esfèric de Terrassa amb 5 victòries i el Navàs B, últim amb 3, que tampoc ho té tot perdut, perquè no, ja diem, està només 3 victòries.
Sí, sí, sí.
I la propera jornada, jornada 21, que es disputa aquest dissabte i diumenge, Salle Manresa B, Navàs B, Esparreguera Sitges, Casal, Esfèric de Terrassa, Gelida, Castellet, Bàsquet Sant Cugat, Sant Nicolau B. El Casal Esfèric, dissabte a les 7 de la tarda, també coincidint amb aquesta inauguració de la nova pista que s'està instal·lant, i diumenge a 2:15 d'una del migdia, Gelida, Castellet. Ens centrem ja en el Xamba.
Importantíssim el partit que té el Casal a casa, sí, amb l'Esfèric. L'Esfèric és un d'aquests equips que s'ho està jugant tot. Està en la zona baixa, està segon per la cua, s'ho està jugant tot a les últimes cartes. Vindrà a morir i el Casal jugant a casa s'ha de fer fort a la pista, igual que el Gelida, que se juga a casa, s'han de fer fort, sobretot a casa seva. I en aquest cas el Casal, a part de donar aire per ell mateix, donaria aire també al Gelida si el guanya i deixa que l'Esfèric no puntuï. A partir d'aquí, torno a dir, tant el Gelida com el Casal s'han de fer fora a casa, que s'acosta al tram final de la Lliga i aquí hi haurà mastegots, vaja.
Doncs anem a la segona femenina, ho portem dient tot el programa, el Xamba guanyava còmodament per 30 punts a casa, davant el Vilaseca, 80 a 50. Un triomf important pel Xamba per seguir instal·lat en aquesta segona posició. Abans de repassar una mica com va anar el partit, doncs escoltem els protagonistes i comencem per la capitana de l'equip, l'Alba Dan, que atenia els nostres micròfons a la conclusió del duel contra el Vilaseca.
Sí, bueno, realment ha sigut un partit calcat el de la primera volta. Fins a mitja part s'ha tractat un partit bastant igualat. Tercer i quart sí que, diguéssim, hem despegat una miqueta, però sí, ha sigut una miqueta fluixet, veníem d'un esforç físic la setmana passada contra Pallejà i, bueno, suposo que s'ha vist, s'ha notat a la pista.
Bé, m'imagino que la fita que teniu aquest any és el pujar de categoria, no? Teniu aquesta segona plaça ja al cap ficada i anar sumant els partits amb victòria.
Sí, bueno, és l'objectiu principal de la temporada. Cada dia estem una miqueta més a prop. La veritat és que ens queden 3 partits bastant emocionants abans d'arribar a Sant Just, que en primeres. Si tot va bé, aquí a casa ens podem proclamar pujar de categoria. I bueno, aquest és l'objectiu principal de totes, la veritat.
Bé, què li podeu demanar a l'afició? Avui ha estat una miqueta freda, no? Us ha faltat el caliu que no vau tenir la setmana passada.
Ens ho reservem per Castellbisbal.
Avisa'ls, ara aquí som.
Doncs us esperem el dia 16 d'abril, després de Setmana Santa, aquí diumenge a les 7 de la tarda, que és un partit vital per l'ascens, i res més, us esperem.
Doncs ens queden 2 minutets, molt ràpidament. Com va anar aquest partit? A veure, el resultat ja ens ho diu. Sí que el Xamba ho va haver de tancar en els dos últims quarts.
Sí, sobretot el tercer quart va ser quan va apretar. És que jo hi era en aquest partit, el vaig veure sencer, i normalment el Xamba durant tot l'any el que sí que en guanya els partits és amb la defensa. Té una defensa que apreta bastant, talla molts passes, pressiona, i això provoca molts errors amb els equips rivals, no? I aquí són ells de seguida surten al contraatac i poden fer mal. Els hi va costar entrar en el partit, amb atac no eren cap cosa, però l'altre equip anava fent algun triplet, i sempre anaven, el primer quart van fer 3 triples, aquest d'aquest de fora, el segon quart en va fer 2 més, i això impedia que el Xamba acabés marxant, no? Va ser amb el tercer quart, on ells no van estar encertats amb els triples, el Xamba va seguir fent, va apretant en defensa, i aquí va poder marxar en el marcador, i a partir d'aquí el partit ja va estar decidit, no? Important aquesta setmana, perquè a part de guanyar ells a casa el partit que ha de jugar el Xamba a fora, perdona, a casa del Bàsquet Llor, que no va dir, però el Castellbisbal juga contra el Pallejà. Els dos que van immediatament darrere del Xambes juguen entre ells, amb la qual aquí tenen un punt a favor perquè un dels dos perdrà segur, no?
Doncs estarem atents al que doni de ser aquesta jornada amb el Xambes segon, amb 13 victòries en 15 partits, líder el Sant Just, pràcticament en un altre món, amb 17 victòries en 17 partits. La resta de la jornada, Teresianes, Manyanet, Reus, aquest Llorca, Xamba, Castellbisbal, Pallejà, partit important, Calafell, Gavà i Vilaseca, Tarragona, Bàsquet B. Dimecres vinent ho repassem, Puki.
Correcte. Només remarcar la victòria del Sant Sadurní.
Exacte.
Que va jugar fora i va aconseguir una victòria important que el permet estar en la cinquena posició, amb una situació còmoda i una bona temporada que està fent.
Puki, gràcies. Tornem dimecres vinent.
Aquí estarem.
I tornarem dimecres vinent amb el bàsquet, demà dijous amb més esports 14 a partir de 2:15 del migdia. Que vagi molt bé.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.